l'anàlisi de l'últim partit, l'estat de l'actualitat arlequinada, sortejos. Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Ara sí, bona tarda, benvinguts al Tribuna Preferent número 23 d'avui, dia 4 de març del 2024, després de la derrota d'ahir per 3-0 del Sabadell contra el Sestao River. Una derrota amarga, perquè més enllà del resultat, precisament el marcador ha fet que el conjunt verd i negre iguali aquest abraç particular amb el Centre d'Esport Sabadell, que havia guanyat per aquest marcador contundent a la primera volta. Males notícies, o pas enrere, o accident del Centre d'Esport Sabadell, ho analitzarem durant la pròxima hora i mitja aquí a Ràdio Sabadell, tant a l'antena de la 94.6 com al canal de Twitch, on ja sabeu que ens podeu dir la vostra i podeu deixar els vostres comentaris i entrar en el sorteig d'un àpat per dues persones a la pizzeria Maximus, valorat en 40 euros. Després, doncs, sortejarem aquest pack, aquest lot o aquest menú de pizzas de Maximus. Però em permetreu que avui comenci aquest Tribuna Preferent número 23 de la temporada explicant que Ràdio Sabadell és una setmana especial. Per què? Doncs perquè des d'avui i fins al divendres commemorarem el Dia Internacional de la Dona el 8 de març. Aquí a Ràdio Sabadell l'hem volgut convertir en una setmana, insistim, commemorativa. I avui engeguem una programació especial a Ràdio Sabadell amb aquest Tribuna Preferent, que no serà com els habituals. Tindrem contingut d'aquí una estoneta també, doncs, parlant del paper de les dones en el Centre d'Esport Sabadell. En els pròxims dies aquí a l'antena de la 94.6 i també al canal de Twitch, en aquest mateix horari, hi haurà també, doncs, programes monogràfics especials dedicats a diferents àmbits del món, de la vida i també, doncs, relacionats amb la dona. Però avui, doncs, la principal diferència, segurament que notareu, és que el programa d'avui, els tertulians habituals seran tertulianes, seran totes dones en el dia d'avui. Algunes ja han estat aquesta temporada aquí al Tribuna Preferent, no és novetat en aquest sentit, com per exemple anem a presentar-les a la Sílvia Fernández, la nostra companya de Televisió Sabadell Vallès. Què tal, Sílvia, com estàs? Benvinguda.
Bona tarda, Pau, doncs encantada de ser aquí, una mica decebuda per tot el que va passar ahir, però amb ganes de comentar tot plegat.
I avui també ens acompanya, s'estrena de fet al Tribuna Preferent.
M'estreno.
I tenia moltíssimes ganes la Núria García, que és la nostra cap d'informatius de Ràdio Sabadell. Però la Núria també és arlequinada, és sòcia del Sabadell.
La Núria és arlequinada, sí, de tota la vida més.
No es perd ni un partit al Gol Nord de la Nova Creu Alta?
Bé, algun, perquè els últims m'han coincidit amb... És que som molt arlequinats i els meus fills també juguen a la base del Centre d'Esports i quan coincideixen els partits del primer equip amb els dels meus fills, doncs, òbviament, soc bona mare i vaig a veure els meus fills.
Això t'anava a dir, que al final, a casa, fills a l'obrador arlequinat, per tant, respireu arlequinat pels quatre costats.
Sí, això ve de bressol, eh? A la meva família, quan neixes, o et fas del Sabadell o et fan fora de la família, directament. Per tant, és una qüestió obligada.
I si algú... Mira, ara explicarem una interioritat de Ràdio Sabadell que potser més d'un i més de dos no coneixien. La Núria, durant una època, va ser redactora d'esports, també.
Fugaz, però sis mesos, jo crec que va durar l'aventura.
Un bon Erasmus, a l'altra banda de la redacció.
Vaig fer pràctiques a la redacció d'esports, que està a l'altra banda de la porta, diguéssim, de l'armari, i m'ho vaig passar molt bé, vaig aprendre molt.
Doncs amb la Núria García, que també ens acompanyarà avui a la tertúlia de Ràdio Sabadell, i si el Roger Benet des del control no em diu el contrari, que m'estava fent que sí amb el cap, que sí que li puc donar la benvinguda, em permetreu que ara canviï d'idioma per saludar la Sílvia Martínez. Sílvia, què tal, com estàs? Buenas tardes.
Buenas tardes a tothom.
Mira, contestando en catalán, así me gusta.
Y ahora también.
Cualquier problema con el idioma nos lo vas diciendo, ¿eh, Silvia? Aquí vale. No hay ningún impedimento, ningún problema. Anem a parlar d'aquest 3-0 d'ahir. Si us sembla, després, a la segona part de la tertúlia, comentarem, veurem aquest reportatge especial que hem preparat avui amb motiu de la Setmana Internacional de la Dona que celebrem aquí a Ràdio Sabadell, i aquest contingut especial, sobretot amb el paper de les dones al Centre d'Esport Sabadell. Em permetreu que abans, ni que sigui per aquesta actualitat d'ahir, perquè el partit va ser ahir, perquè ens va deixar un mal regust, comencem analitzant la derrota del Centre d'Esport Sabadell. Sílvia, casi que te empiezo preguntando a ti, porque tú lo viviste in situ, en Las Llanas. Aquí en Radio Sabadell hablábamos en las últimas horas, no sé si paso atrás, accidente. ¿Cómo se vivió in situ este resultado del Sabadell?
Pues in situ y obvio, el equipo realmente al estado, bueno, pues desde el inicio del partido, pues bueno, teniendo la mayor cantidad de acciones ofensivas, generando más peligro, aunque es verdad que el Sabadell también estuvo ahí, pero bueno, digamos que no las pudo aprovechar. Y bueno, al final yo creo que también era un partido pues a priori complicado, ya no solo por el rival, sino por el campo, por Las Llanas. Bueno, yo desde que conozco al Sestao, jugar la categoría que jugase, siempre ha sido un campo duro, no solo por el estado del césped, sino bueno, también por cómo aprieta la afición, etcétera. Y al final, bueno, el Sestao creo que hizo también su partido. Yo creo que había analizado y había trabajado muy bien lo que venía haciendo el Sabadell a nivel de juego y supo pararlo, ¿no? Que al final también es el objetivo de los entrenadores, generar esa identidad, ese estilo de juego, pero también saber frenar al rival. Y creo que es lo que hizo el Sestao. Llegó el primero de un rebote que mete Caxe y bueno, pues los otros dos al final ya fueron como la guinda y bueno, pues yo creo que ya hay que pensar en la próxima semana, que es cuando se juega en casa también, y la nueva Creu Alta creo que también tiene un papel fundamental en el equipo.
Hablabas tú sobre todo de este papel de Las Llanas, ¿no? Casi 4.000 personas metió ayer el Sestao River en el campo, se hicieron notar, ¿eh?
Sí, de hecho me comentaban que bueno, habían tenido quizá una poca mala suerte esta temporada, porque siempre coincidían con los partidos del Athletic o antes o después. Y bueno, la gente que es del Sestao también es del Athletic, no va por separado, y que estaban sorprendidos, sobre todo tal y como está el Athletic, que ahora está en la final de Copa, juegan contra el Barça, etcétera, de la entrada. Sí que habían hecho una pequeña acción de marketing, de bueno, pues los niños tenían una sorpresa, etcétera, pero estaban muy contentos con la acogida. Yo creo que ellos también sabían de la vital importancia que tenía este partido, era un rival directo. Y bueno, pues al final yo creo que también ellos jugaron pues con 12 este partido y consiguieron sacarlo adelante.
Alguns comentaris, va, que ens arriben també al chat. De seguida us pregunto per aquí també, Sílvia, Núria. Avui haurem de diferenciar les Sílvies, eh? Tenim la Sílvia Fernández i la Sílvia Martínez. Serà una mica complicat això, però no passa absolutament res. El Vicenç d'entrada demanava que avui poséssiu una mica de seny a les dones amb el que van fer ahir els homes. El Raül parlava de setmana dura, una llàstima, ara toca pensar en el partit de diumenge i recuperar efectius. Que he perdut aquí el missatge, aquí el Manel diu: bona tarda, Arlequinats, no érem tan bons abans ni tan dolents ara. Toca continuar creient en aquest equip i en aquest cos tècnic. El Trivi, un dels pitjors partits de la temporada, una oportunitat perduda que t'obliga a guanyar la Cultu, som-hi. El Carn diu: bona tarda, una derrota que ens fa posar peus a terra, un partit per no perdre, i en aquest cas també no perdre el gol a baràs, i pitjor, quasi impossible. En tot cas, hem d'estar amb l'equip, que venen rivals molt durs ara, i esperem que puguem competir i sumar punts. El Dani deia, per exemple, partit molt fluix, decebut sobretot per l'Averaix, però tranquils, guanyarem a la Culto i tornarem a parlar de playoff. No sé si va amb una mica d'ironia o no, aquest comentari. El Felip deia: bona tarda, derrota també amarga, crec que comentava, però ens anirà bé per baixar el suflé entre algun sector arlequinat, que ja es veia fent playoff. Bé, l'Albert, per exemple, es pot perdre, hi ha moltes maneres de perdre, la d'ahir és injustificable per la poca intensitat i els últims minuts ja va ser la cirereta. El Farqui diu: a l'anada vam estar a punt de fer bo un equip que no havia marcat cap gol encara, aquesta setmana directament hem fet bo l'equip QE i ara partits que costaran guanyar. Bé, tothom jo crec que coincideix, Núria, Sílvia, que ahir el Sestao River va ser clar mereixedor de la victòria en el partit, no?
Sí, sí, totalment. Per mi va ser clar mereixedor de la victòria. Però sí que és cert que, tot i fer una molt mala primera part, que t'enganxessin moltíssim a l'esquena, sobretot per la banda de Toni Herrero, penso que el Sabadell també va tenir les seves ocasions. Al final comença el partit amb una bastant clara de Dome, que marxa per molt poquet, que hagués canviat totalment el transcurs dels 90 minuts. I després també tenim a la primera meitat aquella de Maestre que atura Sergi Puig, que també el tema dels arlequinats ahir és per... dels exarlequinats ahir és per comentar, però sí que és cert que trobo que el Sestao River va fer mèrits suficients. No sé si per guanyar-nos de manera tan contundent, però per endur-se els 3 punts, i sobretot perquè ells ho necessitaven, anaven coers, i penso que si haguessin perdut ahir contra nosaltres, en aquest cas, s'enfonsaven moltíssim. Sobretot el que anaven dient al xat, el tema de l'average, els últims 10 minuts són injustificables, són de bastanta vergonya, i penso que tots vam acabar el partit força cabrejats, perquè al final el partit és allò que sempre diuen, no s'acaba fins que l'àrbitre xiula al final, i ara mateix la situació en aquest sentit és una mica complicada, perquè si no recordo malament tenim l'average perdut amb 2 rivals de la part baixa i empatat amb uns altres 2, de manera que sí. Això esperem que no ens penalitzi, que arribem a final de temporada més tranquils, però ens pot jugar una molt mala passada.
Després analitzarem també com queda aquesta situació amb els averages, que avui ho repassàvem al web de Ràdio Sabadell. Núria?
Jo crec que al final els últims 10-15 minuts van ser una mostra de desconnexió de l'equip, perquè al final l'últim gol, jo com a mínim a casa, que l'estàvem mirant, vaig pensar, és que ha arribat el segon, però pot arribar en qualsevol moment al tercer, i no vaig tenir la sensació, com en altres partits, que l'equip pot remuntar-ho, pot empatar. Sí que hi va haver algunes ocasions que amb l'1-0 podríem haver fet l'1-1, però és cert que després, a partir del 2-0, no vam tenir la sensació de que allò podia remuntar-se i capgirar-se el resultat, i més amb l'últim gol, que a mi em sembla... que vam pecar de molt innocents. L'equip va ser molt innocent en aquella acció, i al final el 3-0 et fa perdre l'average amb un rival directe. Però per mi la conclusió és que al final això és una carrera de fons. El centre d'esports no ho tenia tot fet, i aquells que ho veien, ara hem guanyat 3 partits seguits i ja ho tenim fet i ja hem assolit la permanència, no. Això serà una carrera de fons fins a final de temporada, i al final, per mi, la celebració serà si ens salvem i no patim al final de temporada.
Silvia Martínez, en este caso también, hablaban ahora también, tanto Nuria como Silvia, del desarrollo del juego. No sé si también desde las llanas dio la sensación que el Sabadell, lo que decíamos al principio sobre todo, ¿no? Que no fue merecedor de la victoria, pero sí que es verdad que hubo momentos, no sé si esos momentos que explican también el por qué el Sestao River está en donde está en la clasificación, que el equipo se pudo reenganchar al partido, sobre todo después del 1-0. Hubo ocasiones, las de Vladis, o la de Vladis, la de Pau Resta, ¿tuvisteis la de Soto también, el chut desde la frontal, ¿tuvisteis esa sensación que podía llegar el empate a pesar de ser inferior?
Pues hombre, al final cuando aprovechas la ocasión que tienes, o bueno, si tienes menos ocasiones que el rival, ¿no? Y puedes aprovecharlas, puedes dar la vuelta al partido, porque es uno de los factores también importante dentro del transcurso del juego, ¿no? Pero sí es verdad que yo al menos, desde mi humilde opinión, y que además estás haciendo fotos y desgraciadamente lo puedes ver el juego, igual que cuando estás en la pantalla viéndolo, no sé si fueron sensaciones o qué, pero sí que es verdad que cuando marcó el primero el Sestao, a mí ya me dio una sensación entre el contexto que había, la situación, que el equipo, si no llegaba a empatar en los próximos 5 o 10 minutos, el partido iba a ser para ellos. Parece que al Sabadell le costó, pero bueno, yo es verdad que he leído un montón de comentarios y críticas, bueno, pueden ser constructivas también, ¿no? Como que bueno, fue realmente quizá un mal partido del equipo, pero creo que también hay que mantener un poco la calma. El equipo es verdad que ha mostrado, pues quizá desde la llegada de Óscar Cano, en cuanto a cifras, pues realmente en cuanto a puntos ha conseguido poco más de la mitad. Uh-huh. Pero el equipo se está viendo que está despegando, que está jugando mejor, independientemente de las bajas, los últimos partidos se ha hecho con los 3 puntos. O sea que yo creo que bueno, que hay que tener en cuenta también que bueno, que hay partidos que van a ser más complicados, que vamos a tener partidos malos, evidentemente. O sea, yo con eso contaba, aun cuando tenían puesto a Dioscar, o no sé qué he leído esta mañana por ahí.
Dioscar Cano, dice alguno, sí.
Dioscar Cano, sí, sí, es que evidentemente va a pasar, y creo que le pasan a muchos equipos. la temporada es una montaña rusa. Es verdad que ahora vienen dos rivales, que la Cultu, pues viene, creo que desde el día del Depor, unos cuantos partidos sin ganar. Tenemos que ir ahí a Riazor y al final creo que hay que tener también paciencia, entender que vamos a tener malos partidos, pues bueno, como el de ayer, y a seguir confiando y creyendo en esa salvación.
És que al final potser és la millor lectura, és a dir, entenem que és fotuda una derrota, i més d'aquesta mena, d'aquest tipus, però el que deies tu, Núria, abans, segurament, no? Anem a tocar de peus a terra. Si ahir haguéssim guanyat el Sestao River i avui dormim 13ens amb 5 punts per sobre del descens, tampoc estava fet.
Tampoc és realista. Sí, aquesta lectura no és realista, tampoc.
I això potser t'ajuda a veure una mica que, escolta, que queda un terç de Lliga i que això és molt llarg, encara, no?
Sí, al final és això, tocar de peus a terra. Escoltava abans el Sergi Parc que deia ens haguéssim posat 5 per sobre del descens i a 5 de la Copa, que potser aquest any no és precisament la nostra realitat. Però, evidentment, jo sí que estic en desacord amb el que comentava la Sílvia pel fet que sí que vaig veure clar l'empat, sobretot penso que l'equip va esperonar-se després del primer gol de Caixa. Aquí sí que vaig creure que podríem arribar a fer la igualada. De fet, vam tenir un parell d'ocasions molt clares.
Sí, hi ha tres bones, les dèiem també aquí al canal de Twitch. Realment, la rematada de Bladis, l'angle no és el més bo, el de càmera, però la sensació que fa és que és una ocasió molt clara. La rematada cap de Pau Resta és molt franca i molt clara. I la que té David Soto marxa fregant el pal. Insistim, en un context en què el Sabadell no va estar bé al partit, el rival va ser superior, però que va tenir, comptant la de Dome i la de Maestre a la primera meitat, 5 bones ocasions per poder marcar ahir a les Llanes.
És que si arribem a marcar el gol de Marc Domènech, al final podria haver canviat completament el transcurs del partit, perquè va ser una ocasió, no sé si va ser al minut 10 o 15, és a dir, bastant aviat a la primera part del partit, i per tant aquí li haguessis fet un cop al Sestao. Hauríem de veure quina hagués estat la reacció, no? Però al final, contra un rival directe, marcant-li al minut 10 o 15, no recordo ben bé, un gol, home, potser si se'ls hagués fet coll amunt, no?, el partit,
hauria canviat
la situació.
Futbol ficció, el que diem en aquests casos, el que diem en aquests casos, però per posar-ho tot en context, insistim des de la visió també, o des de l'anàlisi, que el Centre d'Esports Sabadell va ser sotmès ahir durant molts minuts, i el que diu per aquí la gent al xat, que bé, des del Murci que deia que Cano es va equivocar en l'alineació, que requeria el partit jugadors més físics, i el camp també, el Carn que deia que estava preocupat perquè no l'equip contra rivals teòricament més fluixos no està tan endollat, per exemple, Rayo Majadahonda, Sestao River, en comparació, posava aquí, per exemple, el dia del Barça Atlético de l'Irún. El Raül també diu que li va sorprendre el canvi en l'alineació de l'equip, que Maestre al mig et dona molt, que diu que potser era partit per mantenir a Jesús a l'eix de la defensa. Bé, o Adrián Arroyo, que fa un joc de paraules i diu que li hubiéssemos asestado un golpe. No, se l'estava fent a sobre des del minut de Tribuna Preferent, Adri. I el Farqui també, en això té raó, que podríem haver marcat el minut 10 i capgirar tot, però també el Sestao podria haver sentenciat el partit de la primera part.
Sí,
també,
sí,
però
perquè mica, va tenir moltes ocasions.
Una mica el que dèiem, també s'entenia ahir perquè el Sestao River és o arribava al partit cué, com deies tu abans, Sílvia, perquè era l'equip que, bé, ara final de partit és contradictori, no? Però perquè amb tantes ocasions fallades durant la primera meitat era l'equip menys golejador del grup, amb 16 gols en 25 partits. Al final s'entenen moltes coses, no?, de veient el que va passar a la primera meitat. Després, a la segona, també amb un punt d'infortuni, per què no dir-ho, un cop a la cara de...
Home, el primer gol de Caixa és un gol que valen igual, però al final el gol, penses, ui...
Després de totes les que han tingut, que el primer gol arribi com arriba, amb un Hortolà més o menys encertat, perquè potser no va ser tot el contundent que podria haver estat, penso que també doncs, va haver aquest punt de mala sort, però que al final va posar una mica... la justícia en el que havia passat.
Sí, totalment, totalment. Va ser d'aquella manera, però havia de ser.
Exacte, sí, havia de ser.
Bé, en qualsevol cas, hem analitzat el partit, sobretot també no hi hem entrat massa, ara hi entrem, també a valorar aquest mal cos que ens va deixar al final de partit. Sí que heu fet alguna petita pinzellada, però el tema de l'Average no és alarmant, encara no és alarmant, perquè al final has de jugar contra bastants rivals directes, però clar, et fa aquell punt de ràbia, no?, segurament, de dir, ostres, per un duel directe que tinc l'averatge encarrilat, que porto un 3-0 de la primera volta. Ostres, assegurem-lo. És que, sobretot amb el... No sé quina sensació, quin cos us va deixar vosaltres, però amb el 2-0, que te'l poden fer el 2-0, no et poden fer el tercer.
No, és que no, perdona, és que no es pot jugar més, i al final també us escoltava, no?, i et fa els dos últims gols un jugador que portava, si no m'equivoco, un gol en tota la temporada. Frustració, frustració màxima. I no només és el fet de que ja no pots concedir una falta en aquell minut de partit, no sé si recordo, era el 96, perquè ja és un d'immaduresa total, sinó que després no pots defensar-la de la manera que ho fas, perquè al cap i a la fi és això. És que, mira, si arriba la falta de xut directe i es converteix en una obra d'art i en un golaç, doncs, escolta, me quito el sombrero con el cestao i tot el que tu vulguis, però el que no pot ser és que no estiguis atent al refús de l'última jugada del partit, quan, a més, penso que si estàs al cas de tot el que, de tot el que està passant, has de saber que has de mantenir aquest averaix i has d'estar al partit fins al final.
Totalment. Núria.
Jo vaig tenir una mica la sensació de que es veia venir. O sigui, quan hi va haver aquella falta vaig pensar...
Ai.
Sí, al final, totalment. Quan arriba el gol, et quedes amb la cara de tonto i dius... És que es veia venir. Bueno,
insistim, no és dramàtic, perquè és cert que ens ha quedat aquell punt de ràbia de dir, ostres, com pot ser que d'un 1-0 al minut 88 passem a un 3-0 al minut 86? Agafant la classificació, no sé si, Roger, pots ficar la classificació que hem posat al web de Ràdio Sabadell, a la notícia d'avui. Mira, el tenia preparat ja, el tio.
Espera.
baixa, al final de tot, que hem fet aquesta classificació. Com podem veure aquí que bé, que al final no el vas perdre, el d'ahir. Anem a ser positius, no el vas perdre, te'l van igualar per buscar-li un puntet de positivisme al drama de la situació. I que al final contra el Real Unión li vas empatar també l'altre dia. I que tens els dos perduts ara mateix contra dos rivals que... Bé, el Rayo Majadahonda va de capa caiguda totalment, tres derrotes consecutives. La S de Logroñés porta setmanes també en descens. I per mi, segurament, el punt més positiu d'aquí... va, Silvia, Martínez, voy contigo. Y también deberes para el equipo ahora, sobre todo estos tres partidos que llevas con marcador positivo de la primera vuelta, asegurar el average, que sirva como lección, ¿no?, lo que pasó en Las Llanas.
Sí, bueno, yo igual sorprendentemente no es de las cosas que más me preocupa, y me voy a explicar por qué. Quizá porque venimos de unas rachas y haber estado pues tocando pues casi literalmente fondo. Afortunadamente ahora, aunque es verdad que tenemos bueno pues partidos complicados por delante, dependemos de nosotros. Y creo que bueno, que el partido de ayer evidentemente es como para tomar nota, que evidentemente quizá esos errores, ya no sé si a nivel técnico-táctico o si a nivel mental, psicológico, que el equipo también ha pasado un proceso de cambios de entrenadores, de estar abajo y todo esto que está consiguiendo. Bueno, yo soy las que confío y bueno, apuesto un montón por la parte mental y bueno, también puedo entender, aunque pueda tener mi opinión al respecto, que bueno, que para ellos fue complicado también. Entonces, lo positivo es que bueno, de esos errores se puede aprender. Estoy convencida que desde el cuerpo técnico van a trabajar para que en caso de que sea algo similar, pues puedan estar quizá lo suficientemente enchufados para que no vuelva a ocurrir y seguir confiando en que ahora mismo dependemos de nosotros y hay que seguir con eso adelante. A final de temporada, pues ya habrá que echar las mates, la calculadora o lo que haga falta, pero ojalá no haga falta, podamos seguir en esa dinámica positiva que teníamos, bueno, pues un poquito antes y no tengamos que echar a contar los goles que dejamos que metió el Sestao y derivados.
És que no sé què en penseu vosaltres, però ens ho arriben a dir fa dos mesos, està com estem ara, que ho deia Òscar Cano ahir al postpartit, perdent contra Sestao River, però fora del descens, i no sé, però jo ho signava,
sí,
eh?
Sí, evidentment.
Us haig de dir que hem de ser realistes amb la situació, i penso que també va haver més brots verds a l'equip, com per exemple l'entrada al camp de Raúl Baena, que per mi va ser doncs, clarament l'MVP del partit, no sé.
Te m'estàs avançant al guió, eh? Que tenim entrevista avui amb Raúl Baena. De seguida en parlem. Anem a rematar també el tema dels averages. Bàsicament, per intentar també, Núria, seguint una mica el fil del que deia la Sílvia, avui toca perquè toca, perquè al final és d'actualitat, de rabiosa actualitat, que ahir vas deixar igualar un average. Però amb aquella sensació de, a veure si, amb la línia que portava, que porta l'equip, perquè si mires tota la trajectòria amb Òscar Cano és equip pràcticament de play-off, sí. Si continuem amb aquesta trajectòria i si el que va passar ahir va ser un simple accident, tant de bo que al final de la temporada. Això és una anècdota, no hauríem d'estar mirant això que estava mirant ara fa uns instants.
Home, jo espero que sigui un sotrac. Jo espero que sigui un sotrac i al final el pròxim partit que juguem a casa doncs ens serveixi una mica per reposar-nos d'aquest cop, no? Al final estem fora del descens, a 2 punts. Sí que ahir era un partit important per guanyar perquè et posaves a 5 per sobre del descens, però vaja, tampoc hem de perdre el nord i hem de perdre la vista doncs, que estem fora del descens i que cal continuar en la línia. No ens hem d'enfonsar tampoc per una derrota, perquè ens pot passar d'aquí a final de temporada, podem perdre altres partits, però al final que el nostre objectiu o l'objectiu de l'equip sigui que al final hem de fer la permanència i no dependre d'aquests averages a final de temporada.
Per ser un detall també, que no hem acabat de dir-ho ara que veiem aquesta llista, la majoria de partits, mes d'abril, compta amb el mes d'abril que tindrà el Sabadell.
Pujada, Tourmalet.
No, més que Tourmalet, contra rivals directes. Vull dir, al final hauràs de jugar, ara no sé l'ordre exacte, però Teruel, Promeses, Cornellà, tots aquests partits venen al mes d'abril. Que hem parlat molt de... Ens estem anant molt enllà i ara estem parlant de la Culto, del Depor, però compta el mes d'abril, acordeu-vos els cinturons, perquè fa pinta que anirem de final en final, eh?
Sí, que ho comentàvem per aquí també, no? Que precisament amb els bons resultats que ha aconseguit l'equip des de l'arribada d'Òscar Cano, justament has punxat, entre cometes, has signat alguns empats derrotes com la d'ahir contra rivals directes, i sí que és cert que aquí l'equip s'haurà de fer fort aquest mes d'abril, com dius.
A veure, alguns comentaris també que ens arriben per aquí, que els està agradant el positivisme que porteu avui aquí a la tertúlia. Diu el Car, per exemple. El José, que va ser un cúmul de desgràcies, arribes amb molts lesionats, al camp, un rival que juga molt, també. Accident gran, però confiança al 100%, diu. El Martí deia, bon vespre, molt emprenyat, vaig apagar la ràdio, em sap greu, no podem sortir amb complexos perquè el camp és petit, l'afició apreta o perquè la gespa no sé què. Inconscientment vam sortir amb por i empatar. Som al Sabadell i hem de sortir a guanyar, encara que després perdis, és la meva opinió. I el Vicenç deia per aquí, és urgent recuperar efectius, l'equip està notant. Com no podia ser d'una altra manera. De cara a diumenge s'espera la tornada d'algú? Ja que estem amb aquesta nota de positivisme, avui s'han entrenat amb el grup, és cert que sessió de compensació, etc, però avui ja s'han vestit de curt, anem a dir-ho així, Carles Salvador i Antonio Moyano. Amb això no estem dient que per diumenge estiguin ja per jugar, però que és bon senyal, bona notícia, que a dilluns, tenint el partit diumenge, aquests dos futbolistes ja facin exercicis amb el grup. De fet, va dir Òscar Cano que qui estava més a prop de tornar era Antonio Moyano, ha complert ja el partit de sanció a les Llanes, més enllà d'estar lesionat, evidentment, però evolucionen favorablement tant ell com Carles Salvador, com tota la resta, però els dos que estan més a prop, veurem si per diumenge o no, Antonio Moyano i Carles Salvador. Us he donat una bona notícia, no?
Home, sí, i tant, perquè és això. Potser no hem fet prou èmfasi en la situació de l'equip pel que fa les lesions, que ha sigut molt dura les últimes setmanes, deixant de banda les tres que tots coneixem de llarga durada. Carles Salvador, sobretot des de la seva arribada, s'ha convertit en un dels jugadors clau per aconseguir que aquest centre d'esport remonti, i penso que és una grandíssima notícia saber que com a mínim s'estan entrenant. Prudència, cap, perquè penso que al final el més important serà que arribin els últims partits bé de forma i que tampoc cal arriscar, però sí, seria una gran notícia, per exemple, poder veure Antonio Moyano, que ja va estar convocat, però va haver...
Sí, d'aquella manera, va estar convocat.
D'aquella
sí.
Manera que tots sabem, no? Però seria una fantàstica notícia que pogués tornar. També ha tornat Àlex Ugalde aquest cap de setmana, que també arrossegava doncs, aquestes molèsties, i això, doncs, la veritat és que és molt positiu.
Jo crec que en el cas de Moyano també es va lesionar en un moment que també era important per l'equip, que havia fet un pas endavant amb l'arribada d'Òscar Cano i que havia pres un altre protagonisme, i crec que quan es lesiona doncs queda una mica un buit allà, no? Que sí que crec que, un altre comentari que volia fer, que crec que hem de posar en valor també, per mi, els joves de l'equip, no? També que em sembla que s'han posat l'equip a l'esquena, gràcies també doncs, al protagonisme que els ha donat l'entrenador, però crec que s'han posat l'equip a l'esquena i que han tirat endavant, i aquí em refereixo, per exemple, a les titularitats de Vladis, per exemple. indiscutible. Gladys, Marro, Estals, Marro...
I et diré més, no hem vist a Pau Fernández en els últims dos partits d'autèntic miracle. De miracle, perquè a les Llanes va tornar a escalfar-se, eh? El juvenil del centre d'esports.
Nacho que... també es va escalfar, sí, són totalment. Jugadors que al final estan agafant un pes molt important, i al final ho deia Òscar, que no, si no m'equivoco, fa un parell de setmanes, ell no té por de fer-lo jugar, són jugadors que ara mateix estan sumant a la dinàmica de l'equip, i, bueno, és que és totalment plausible, perquè no sé quants partits fa que Marro és titular.
Sí. Cinc, amb el d'ahir, cinc, des de principis de febrer.
I com a mínim ens podem agafar això, que tenim una molt bona base, tot i el resultat d'aquest cap de setmana, l'embat del filial, sí que és cert que el juvenil va aconseguir la victòria i en aquest sentit, doncs, també treure pit.
Sí, sí.
Parlàveu d'Àlex Gualda. Sílvia, casi como un insight, como información de primera mano, no lo ha estado pasando bien, Àlex, ¿no? Estas últimas semanas con ese pisotón que se llevó el día del Rayo Majadahonda, no sé cómo está.
Bueno, hasta donde pueda leer, está peleando para poder volver al 100%. O sea, desde luego que se está dejando la vida. Sí, ha pasado unas semanas un poco, bueno, pues sobre todo porque al principio no sabían hasta qué punto era el grado de la lesión. Pero bueno, ayer por fin pudo volver al terreno de juego. No sé, quizás sí, bueno, con todas las garantías del todo. Pero bueno. Él se encuentra ahí 24-7, no lo digo por decir. A mal él es verdad que para bien y para mal es bastante cabezón con el tema de las lesiones. O sea, está en plan, en modo talibán 24-7 para volver al 100, no al 200% lo antes posible. Y bueno, pues veremos cómo sigue evolucionando.
Y además con esa confianza, entiendo que le ha debido dar la llegada de Óscar, ¿no? Porque al final casi que le dio la alternativa desde el primer momento en el centro del campo, incluso tuvo que jugar como central en algunos partidos, los últimos de 2023, a buen nivel. ¿Ves que el entrenador te da la confianza en cada partido, que incluso sale el viernes en rueda de prensa y dice, es que lo quiero poner, mi corazón me dice que lo tengo que poner, aunque haya jugadores que estén mejor físicamente, al final lo pone, a pesar de las palabras que dijo que igual tenía que ser un poco más cauto? Supongo que, claro, con ese punto incluso de devolver, ¿no?, la confianza depositada en él.
Sí, sí, es verdad que, bueno, él, digamos que por circunstancias también le bajó un poco la autoestima que tenía. Óscar es un entrenador que, bueno, le gusta mucho tener el balón, le gusta mucho jugar la pelota. Yo soy no defensora porque esté jugando más, sino porque yo soy una friki del fútbol, y todo aquel que apueste por jugar el balón, bienvenido a mi grupo, digamos, ¿no? Y Alex es verdad que es un jugador, bueno, se ha mostrado bastante polivalente. Pues normalmente está jugando también, sí que he jugado de central y de medio centro más defensivo, perdón. Pero bueno, en los últimos años se ha mostrado más cómodo quizá de una forma, bueno, en una posición un poquito más ofensiva. Con Óscar Cano tiene una labor más de organizar de juego, de jugar un poquito más atrás. Y él es verdad que se está adaptando, feliz, encantado, que debe decir, si ha vuelto a tener esos minutos que necesitaba. Y bueno, pues yo creo que la apuesta, intentando ser lo más objetiva posible, viene de ahí, de que Óscar, o sea, bueno, sí, Óscar apuesta mucho por tener el balón. Y Alex creo que es un perfil de jugador, pues dentro de las capacidades que tiene, que es muy inteligente en el campo. Tiene mucha capacidad de ver esos espacios, de ver un poco las líneas, de cambiar de orientación. Y bueno, pues que siga trabajando para mejorar y sobre todo para sumar al equipo, que es lo importante, y es por eso está en Sabadell.
Ahí segurament és cert també que Òscar Cano va veure que no estava al 100%, malgrat aquest impuls que tenia de posar-lo a l'11, i que al final també el descans va decidir donar entrada a un perfil més físic, com és el cas de Raúl Baena. No sé si dir que era el que requeria el partit, però que bé, que té molta confiança també, en aquest cas el tècnic granadí, en Àlex Gualda.
Sí, està clar que, bueno, abans comentaves, t'has avançat el guió, però la veritat és que va notar-se, no?, que el que deia la Sílvia, que l'Àlex no estava al 100%, per les circumstàncies físiques que ella mateixa ha comentat, i l'entrada de Baena va suposar un canvi en el partit, perquè també comentàveu ahir que és un jugador que ha estat a totes les categories possibles, ha jugat al final al futbol professional durant moltíssims anys, però sap adaptar-se a qualsevol circumstància, com era el partit d'ahir, a un camp difícil com les Llanes, amb les condicions que no serveixi com a excusa de com estava la gespa, amb les 4.000 persones apretant, i de totes maneres ell guerrea, sap estar allà, i penso que bueno, jo ja ho he dit, que per mi va ser el millor jugador del partit i que va canviar una miqueta la dinàmica del Sabadell, tot i que després va arribar el gol desafortunat que comentàvem de Caixa, que va ser una gerra d'aigua freda.
Núria.
Sí, jo al final crec que Raúl Baena tira de veterania, no? I això també s'ha de notar al terreny de joc. Per tant, vull dir, jo crec que canvia encertat també, perquè al final Gualda no estava al 100% i per tant havia, al mig temps era normal que el canviés, i d'acord amb la sortida de Baena partirà una mica del carro i de veterani al mig del camp.
Amb aquest punt també de mala fortuna, perquè al final també el mateix Cano reconeix que Baena no està al 100%, que encara arrossega aquelles molèsties al genoll. Diria que va ser el dia del Sanse, si no vaig errat, o
sí.
No m'estic tirant a la piscina, sense, em diu que sí, el
sí, sí, sí.
Va ser el dia del Sanse.
Dues setmanes.
Correcte, sí, l'últim desplaçament.
Clar, al final... Pau, perdona.
Sí, dime.
Quería aclarar una cosa, porque digo, igual me explico fatal y estoy metiendo a Óscar Cano en un marrón de espales y pelotas. Nada, que, o sea, quiero decir, cuando me refería a que Alex no estaba al 100%, es porque evidentemente un jugador que está en dinámica de competición y de entrenamiento continuo, está mejor, sin más, por si acaso, por hacer la aclaración, porque digo, verás, por no explicarme bien...
La que salía.
No, la verdad, no. La que le he metido a Óscar, que no me va a saludar el próximo día.
Yo creo que se ha entendido en el sentido de que, lo que dices tú, que al final es un jugador que llevaba un mes casi sin competir, y eso al final se...
Bueno,
o sin entrenar,
sí,
sin competir,
sí,
y eso se acaba notando. Y al final, la reflexión que hacía Silvia también es que la mala fortuna... De que todas estas o estos contratiempos o la mayoría se te están concentrando en el mismo punto, que estamos elogiando también la figura de Baena, pero claro que Baena también tampoco está al 100%, no está para 90 minutos. Ya decía Cano que debían cuidar su físico, que tienes que jugar con un chaval como Marc Domènech, al que seguramente el terreno de juego de las Llanas no se le adapta, que Sergi Maestre necesita reconvertirlo a central, a la espera de Carles, de Moyano. Es que al final tienes una papeleta ahí difícil en el centro del campo.
Sí, sí, es verdad. Y yo creo que una de las cosas que ha logrado Óscar, que creo que es también uno de los objetivos del entrenador, es sacar la mejor versión de cada jugador. Entonces, eso lo bueno que tiene, entre otras cosas, es que en épocas en las que abundan las lesiones, que al final ningún equipo puede librarse de ello, pues tienen la capacidad de adaptarse y de rendir al 100%. Quizá no lo puedan hacer al haber alguna variante de posición, aunque hay muchos jugadores que son de polivalentes. Pero bueno, afortunadamente, pues bueno, pues Dome ayer, es verdad que el terreno de juego es otro de los jugadores que tiene la varita en el pie y que quiere tener el balón en todo, o sea, él y de forma asociativa con sus compañeros, y es verdad que lo hace muy bien. Y el césped de las Llanas, con la semana que encima había tirado de lluvias aquí en Vizcaya, no era la mejor, pero creo que dentro de, bueno, del ritmo que tuvo ayer el partido y de cómo estuvo el equipo, tampoco hizo un papel tan nefasto. Entonces, bueno, quizá a otros perfiles podrían adaptarse quizá mejor, y que es verdad que Baena, pues al final, por la veteranía y sobre todo por el estilo de juego que tiene, igual en otro campo, pues bueno, pues eso es bastante más para Marc o para otro perfil de jugador, y él quizás sí podría ser más para Raúl, pero yo siempre confío que, bueno, quizá tendría también sus motivos para tomar una decisión u otra.
És bona notícia també tenir aquesta varietat de perfils al mig del camp. Seria encara millor si ara tothom anés recuperant la seva forma física, el seu millor nivell en aquestes últimes setmanes de competició. En qualsevol cas, Raúl Baena ha estat avui, de fet, l'MVP del Sabadell en joc de Ràdio Sabadell. Ha rebut, crec que era pràcticament el 70% dels vots. Al final del partit, a les Llanes, parlava amb el de Torrox, el Sergi Garcés, amb les imatges del Roger Benet.
Bona nit, Pau Vituri, i tots els amics i amigues del Tribuna Preferent avui. Tribuna diferent i, malauradament, també diferent en quant al resultat, perquè veníem d'unes setmanes molt bones de l'equip, donant-nos alegries. Avui, encara amb la ressaca, encara amb aquesta pluja que cau sobre Sestao, després d'aquesta contundent al final derrota del Sabadell, aquest 3-0, davant el conjunt que començava la jornada com a cué, però que ha demostrat de la dificultat de jugar al seu camp, i al final el Sabadell avui, amb aquest puntet d'intensitat que per moments no ha acabat de tenir, li ha acabat passant factura. Protagonista, Raúl Baena, bona tarda, per dir alguna cosa.
Bones.
Sí, perquè avui és d'aquells dies que queda molt mal sabor de boca al final, no?
Sí, muy mal sabor de boca porque, bueno, pierdes un partido merecidamente y creo que era un partido importante hoy.
Ens havíem fet a la idea, no sé si som massa optimistes, que l'equip t'estava donant aquesta esperança de creure tu i de dir, hòstia, és que avui hi ha una oportunitat de posar-se a 5 punts del descens, més enllà de classificacions, més enllà de sensacions. ¿Estarías de acuerdo que hoy el equipo no ha acabado de entrar como tocaba en el partido?
No, está claro. Al final, si no haces las cosas bien desde el principio, pues al final pues acabas perdiendo, normalmente acabas pagándolo y así ha sido. Al final creo que no hemos estado bien, no hemos hecho las cosas como teníamos que hacerlas desde el principio y al final pues bueno, pues derrota justa.
El millor de tot plegat és que l'equip, en una primera meitat, on no ha acabat d'estar encertat, on no ha acabat de, jo crec, d'adaptar-se del que requeria aquest partit en quant a intensitat, en quant a saber que les segones jugades serien importants, ha aconseguit salvar-se amb el 0-0, i per contra, quan semblava que hi havia un bri d'esperança de que la segona meitat havia començat d'una altra manera, ha arribat el cop, el segon cop, i bé, el tercer cop ja gairebé, ja sé que ara anirem a aquest tercer cop, però em quedo amb els dos primers. Aquest cop psicològic, fins i tot, diria.
Sí, posiblemente eso, cuando mejor estábamos, que parecía que estábamos llegando con más peligro al área rival y ya jugando un poquito más también en su campo, pues nos han hecho el gol, pero es lo que te decía antes, al final cuando haces las cosas mal desde el principio y no sale pues como han salido ellos, pues al final, antes o después, creo que estos partidos lo acabas pagando, ¿no? Y es lo que ha pasado hoy. Tenemos que aprender de lo que ha pasado y mejorar y seguir remando.
Algú podria pensar que és un tema de... No sé si de relaxació, m'imagino que no, perquè és que l'equip sap que encara queda molt camí, no?
No, yo creo que todo el mundo es consciente, vamos. Me extrañaría mucho que hubiera alguien ahí dentro que pensara que hay algo hecho, ¿no? Venimos de la situación que venimos, ahora estamos fuera del descenso porque no lo hemos ganado, ¿no? El salir... Pero no es nada hecho, lo sabemos, lo tenemos muy claro y partidos como el de hoy pues, tienen que servir para aprender y que no pase más.
Sobretot, ho dic perquè si algú per un moment s'equivoca de punt de vista, d'horitzó, el que deies abans, el d'avui és un aviso para navegantes, que es diuen en aquests casos, és a dir, que queden moltes jornades i que partits com aquests, no dic amb aquesta situació, amb aquest terreny de joc, amb aquest dia de pluja, però partits tan treballats com aquest o tan exigents com aquest, encara queden uns quants.
Sí. Seguramente todos, porque al final la mayoría de equipos están jugando algo por arriba o por abajo y hay muchos equipos en la pelea, algunos que se meterán también al final y sabemos que va a haber muchos partidos que vamos a requerir de la máxima intensidad, máxima concentración y el máximo nivel de cada uno para sacarlo adelante.
Em quedo amb el que deies, també amb aquesta sensació del que tu tens l'experiència d'haver-ho vist en categories superiors, en categories no tan superiors, que a les segones voltes aquí ningú vol perdre el tren. Ho dic perquè aquesta setmana ha guanyat Sestao River, però és que ha guanyat el Teruel, però és que ha puntuat aquest, és que ha puntuat aquell altre, és que s'està comprimint i molt la zona baixa.
Sí, sí, y en los 10 últimos partidos puede pasar de absolutamente de todo, así que bueno, tenemos que nada, aprender de esto, seguir trabajando y nada, ya por el siguiente, no queda otra.
Anem al calendari, el més immediat. Abans que anem a Riazor, que serà la següent, que ningú perdi de vista, que abans toca Cultural i Deportiva a casa. Amb aquella sensació, no sé si ho recordes bé, de l'últim partit de l'any, de l'últim partit del 2023, on l'equip segurament no va mereixer aquell cop tan dur, aquella contundència com la que ha tingut avui aquí a Les Llanes, però on al final se'n van dur un resultat d'aquells que també feien mal, sobretot perquè era l'aturada nadalenca i perquè semblava que el Sabadell anava cap a un altre camí, com després s'ha vist.
Sí, bueno, fue un partido que perdimos pues 3-0 también. Y bueno, sí que es cierto que la sensación en los primeros minutos no era mala, hasta que bueno, recibimos el gol ese y entonces creo que nos vinimos un poco abajo. Y bueno, pero es verdad que a partir de ahí pues el equipo dio un paso adelante, se consiguieron buenos resultados y vamos a ver si hoy, que también ha sido una derrota igual, pues que sirva para que también el siguiente partido lo ganemos y bueno, y que nos vayamos con otra sensación.
Et dic les dues últimes. La primera sobre aquesta Cultural i Deportiva. En un mal moment, està vivint un mal moment en quant a resultats. No sé si això condiciona molt, condiciona poc. Després de, quan un ha perdut 3-0, m'imagino que el que menys penses és com està l'altre equip, no?
Sí, no, y al final nosotros tenemos que intentar salir a hacer lo mejor posible, independientemente de cómo estén ellos. Al final, cómo estén ellos no depende de nosotros. Lo que sí que depende de nosotros, pues tenemos que intentar dar lo máximo. Y espero que la nueva Creu Alta con nuestra gente pues consigamos los tres puntos que lo necesitamos y mucho.
La última de la pregunta, Raúl, a títol personal. T'ho preguntava fora de micròfon, però deixem que també t'ho pregunti perquè la gent ho sàpiga, perquè hem parlat molt d'aquest genoll que ens va donar aquell ensurt a Zubieta. Em deies que ja venia tocadet d'abans, que Zubieta, per dir-ho així, et va fer l'avís de dir para, perquè sí, si no la cosa es complica, però que per contra, afortunadament, ja no hem de pensar més en aquest genoll. Y que es así, que estás bien completamente.
Sí, recibí un golpe el día antes del partido de Zubieta y sí que llegué al partido de Zubieta pues un poco tocado, con molestia, porque es que acababa de recibir el golpe el día antes, pero una vez ya pues recuperado del golpe, pues nada, me encuentro bien y no tengo ningún problema.
Doncs res, com a mínim amb aquest bon sabor de boca final, amb aquesta bona notícia de que no hem d'estar pendents de si aquest genoll respon o no respon, perquè respon bé, ens acomiadem avui. Bon viatge, viatge llarg, i no és agradable, eh? Per experiència també ho diem, que quan un torna a casa després d'un resultat com aquest i d'aquesta sensació, es fa el doble de llarg, però bueno, s'ha de pair. Gràcies per tot, Raül.
Muy bien, muchas gracias y nada, seguid.
Deixeu-me fer la ploradeta, perquè me l'estic fent a sobre. És el que té quan vas al nord, evidentment. Però és que vaya cortines d'aigua que li han caigut al Sabadell aquesta temporada, eh? Espera, els micros, que ara...
El Roger, que s'ha despistat.
A Barreiro, al Sabadell, li va caure una tromba d'aigua increïble. Al camp de l'Arenteiro, 3/4 del mateix, i estava allò trinxadíssim. Ahir a les Llanes no va ser tan extrem, però hi va haver moments que déu-n'hi-do. Al camp, a la segona part, hi havia allà uns sots que feien por. Vas a Lleó i et toca la boira. A més.
No tenim molta sort en aquest sentit, eh?
Insisteixo, és anar al nord i ja t'exposes a això.
Bueno, sí. Al final, els equips d'aquella zona juguen sempre amb aquestes condicions, eh? Per tant...
Sílvia, tu que has sido... Bueno, tú que eres del norte, de hecho. No sé si decir que eso es el pan de cada día, prácticamente, pero bueno. Que igual en un año en el que no está lloviendo tanto a nivel de territorio español, ya es mala suerte que en estos partidos te encuentres eso.
Sí, no, bueno, es verdad que en el norte ha mejorado bastante el tiempo, pero por lo que me han dicho por aquí, bueno, yo llegué el miércoles y ha sido un no parar y llevaban ya unos cuantos días. Pero bueno, aquí el tiempo es un poco así, ¿eh? Es verdad que hace mejor tiempo que hace unos cuantos años, pero bueno, yo también cuando estaba aquí y entrenaba fútbol, etcétera, bueno, te tirabas 3 semanas, pues eso, que no agarrabas la gripe más gorda del planeta porque es lo que querías. O sea. Así que bueno, aquí seguramente si estás más acostumbrado que el Sabadell en general al clima y lo que más importa quizá a nivel de juego del campo.
Pensem una mica en el futur. Us faig un parell de trec aquí a la taula un parell de temes de futur del Centre d'Esport Sabadell a nivell de calendari, de rivals, classificació, etc. Farem aturada per la publicitat i després també dedicarem al final del programa a parlar d'aquesta qüestió, no? Del paper de la dona al Sabadell, que també ens importa avui en aquesta setmana especial d'avui tema. Futur del Sabadell. El calendari que li ve ara al Sabadell. I ho trasllado més pensant en el mitjà termini. Estem pensant massa en el partit del Depor? Creieu que s'està... El fet d'anar d'aquí a 15 dies a Riazor, que el Depor està en un estat de forma increïble, ja és líder en solitari, ha marcat 21 gols en 5 jornades, que és una barbaritat. Estem pensant massa en aquell partit i descuidant el de la Cultu o què, Sílvia Fernández?
És que penso que és inevitable. Al final els resultats parlen. No sé si la setmana passada ja comentava o és que el Depor ara per ara és el millor equip d'Espanya, però de les tres categories. Uh-huh. Perquè estan imparables i és inevitable que tirem la vista més enllà, però penso que s'ha de fer molt èmfasi en el partit d'aquest diumenge contra la Cultu, que al final del que es tractarà serà de perllongar el màxim possible la seva mala ratxa. És un equip que ara mateix porta, si no m'equivoco, 6 partits consecutius sense guanyar, i tot i així continua a la part alta, està a 3 del Barça Atlètic, a 3 de fer play-off. I és...
Diria que algun més, ara està tirada de memòria.
Sí?
Sembla que eren 7 partits, sí, perquè l'última victòria va ser la primera de l'any, no? Contra...
Que de fet va ser contra el Depor,
contra
no?
el Depor, a sí, casa, sí, sí. I a partir de llavors han estat... ara ho mirem, ara ho comprovem, eh? però sí.
Jo també tirava de memòria, però que al cap i a la fi s'ha de continuar fent mala sang amb aquesta Cultu, perquè vindran amb ganes a Sabadell i és un rival que... a priori està destinat a cotes més altes i va fer una primera meitat de temporada espectacular. De fet, no tenim massa bons records del nostre viatge allà.
No massa. I mira que és força recent. 7 partits, per cert.
M'apuntaven que va ser el primer partit on Vladis Kopotun va jugar titular, sí, de davanter centre, també.
Sí. Va ser l'aposta de Cano allà al Reino de León. Clar, Núria, al final ve un equip ara aquest diumenge que fins fa 4 dies era aspirant clar a pujar directament a segona divisió. Ara està fora del play-off.
Al final, jo crec que això pot ser perillós. Perillós perquè al final l'equip vindrà amb tot per guanyar, també contra un rival que si el Sabadell perd pots enfonsar una mica més i tu apropar-te més als primers llocs, no? Jo crec que ens hauríem de centrar en el partit de la Cultu perquè ara parlo com a aficionada, crec que el partit del Depor entraria dins dels plans... Ojalà no,
Ojalà sí, m'equivoqui.
Ojalà m'equivoqui i celebrem una victòria i mira, fins i tot signaria l'empat ara. Però crec que entra dins de les previsions lògiques pensar que amb l'estat de forma del Depor, home, l'equip pot perdre, per dir-ho així. Llavors jo em centraria ara en la Cultu. I pas a pas, i partit a partit, com diria algun entrenador.
Tu, Sílvia Martínez, estaràs en Riazor a tot esto?
Sí,
es de aquellos marcados con una cruz en el calendario, ¿eh?
Bueno, no hace tanto que cogí el viaje, pero sí, mi idea era ir. Ya estuve una vez cuando trabajaba en otro equipo y la verdad que es para no perdérselo.
Estadio de primera división, pero no vayamos a lo que decíamos, ¿no? Seguramente no vayamos a anticiparnos, ¿no? Que al final hay un partido también difícil este fin de semana contra la Cultu, que viene con esta racha, pero que claro, que es que al final... Tampoco te puedes fiar, ¿no?, de que un equipo venga con una racha de 7 partidos sin ganar.
Claro, a mí en general, bueno, es verdad que las estadísticas suman, pero siempre pienso, aprendí de una formadora que todos los datos tienen un contexto, que no se pueden coger así cifras sueltas. Y es verdad que todos los equipos van en dinámicas, en racha, influyen en un montón de factores. Y creo que es más importante valorar al equipo, pues, por cómo está jugando, por cómo está trabajando, también por qué efectivos tiene disponible, qué efectivos no tiene. Evidentemente les va a influir que llegan una racha negativa en cuanto a puntuación, pero quien dice que no vengan aquí, bueno, aquí ahora no estoy en Sabadell, pero ya como si fuera mi casa, que bueno, que no venga la Nova Crevalta, pues bueno, es que seguramente van a venir a cortar esa racha al 100%, con lo cual... es importante analizar al rival, es importante ver bueno, pues sus fortalezas y sus debilidades. Es un equipo que ha hecho una primera vuelta, como ha dicho mi tocaya, extraordinaria y ha sido por algo. Es verdad que tiene alguna baja importante, como la de Santi Samanes, bueno, que se hace ya unas cuantas. Pero bueno, que hay que valorar a los rivales por, bueno, pues el valor que tienen en realidad y no por los puntos que consiguen. Para bien y para mal, que a veces pasa al revés. Que se ganan partidos pues porque tengo la flor ahí y tengo dos llegadas y marco un gol y no pasa al revés y no por ello hay que sobreexcitarse y venirse arriba, y cuando pasa al revés igual. Entonces bueno, a mí la Cultu es un rival que bueno, que me acojona un poquillo la verdad, pero sí que es verdad que tengo toda la fe puesta al mundo en el Sabadell, sobre todo jugando en casa, que ya se ha visto que sí, que bueno, se está hoy las llanas, evidentemente ayer fue muy potente, pero no tengo ninguna duda de que toda la afición arlequinada va a empujar al equipo en caso hipotético de que se vaya a complicar el partido, que no lo creo.
Y tú que has visto también a la mayoría de rivales del Sabadell in situ, de los 5 que hay ahora mismo abajo, ¿alguno que creas que puede ser amenaza real más que otro para salir del descenso?
Pues fíjate, me sorprende, aunque a principio de temporada eran uno de los equipos que contaba, ya siendo que estuviera ahí abajo, que es el Rayo Majadahonda, y que luego, pues bueno, pues parece que al final no. Yo creo que el Sestao al final va a conseguir salir, pero no creo que vaya a ser un equipo que ninguno de los que está abajo que le vaya a quitar el puesto al Sabadell. Pues es que tengo como muy claro y seguro que no hay que anticiparse las cosas. Pero tal y como veo al equipo, tengo muy claro, no quiero ser gafe, que lo soy un poco, lo siento, pero...
El mal del comentarista, que se dice claro en estos casos.
Que vamos a salir de ahí, entonces, del que salga de abajo, no creo que nos vaya a quitar ahí. Y yo estoy entre el Sestao y Tengo dudas entre Teruel y Tarazona. Quizá el Tarazona.
Por aquí, por el chat, dice Javi, por ejemplo, el Teruel. ¿Vosaltres què, Núria, Sílvia?
A mi m'ha sorprès moltíssim la dinàmica del Teruel de les últimes setmanes, però sí que és veritat que, per exemple, el Tarazona ha empatat amb la Cultu aquest cap de setmana. És que els últims resultats precisament indiquen l'igualada que està a la Lliga a la part baixa i que ningú es vol despenjar. I al final, això, que el Rayo Majadahonda, que semblava que treia una mica més al cap, ara mateix està enfonsadíssim, però... Al final.
És que això pot canviar, jo
sí,
crec que...
Sí, sí, són dinàmiques, és el que deia també la Sílvia.
Sí, el que passa també en aquests casos, Núria, no? Que al final l'experiència ens diu que els equips de baix a la segona volta... No saps com, però sumen més que la primera. Aquesta urgència de sortir del descens, vius més endollat, vius amb aquesta urgència i fa que treguis punts, com per exemple això, el Teruel guanyant el camp del Nàstic, el Tarazona empatant fora de casa al Reino de León... Bé.
Jo crec que al final és una categoria que qualsevol pot guanyar, qualsevol tret dels capdavanters, que igual ara el Depor diries, doncs ara no hi ha qui li guanya,
sí, ara
no?
El Depor...
no hi ha nadie que le tosa, eh? Però crec que és una categoria que s'ha vist que tothom pot guanyar tothom. Vull dir, que un mal partit el pot fer qualsevol en un moment donat i que al final, bé, la cosa a la part baixa estarà molt igualada i jo crec que fins al final no es decidirà.
El Murci diu per aquí, a mi el que més em va agradar va ser el Rayo Majadahonda, aquí i allà, així que no entenc com estan tan malament. És cert que ja ho hem anat analitzant, però que al final és un equip que a dalt té arguments, té pólvora, però que al darrere és cert que ens va deixar certs dubtes, el Rayo Majadahonda aquí a la nova Creu Alta. Que tot el que tenen de bo a dalt potser no ho tenen al darrere i això és el que els està penalitzant. Gairebé les 8 del vespre, fem una aturada per la publicitat, quan tornem sortegem la pizza de Maximus i ens centrem també en aquesta setmana de 8M que celebrem aquí a Ràdio Sabadell. Veurem també un reportatge que hem preparat al voltant del paper de les dones al Centre d'Esport Sabadell. Fins ara!
Ràdio Sabadell. Catalunya està en emergència per sequera. Després de 3 anys sense pluges, les reserves dels embassaments i els aqüífers han anat baixant progressivament, passant del 80% fins al 16% actual.
Pots consultar les restriccions del teu municipi al visor de la sequera entrant a sequera.gencat.cat.
A més, recorda que pots contribuir a l'estalvi d'aigua amb molts petits gestos.
Tanca l'aixeta mentre et rentes les dents. Prioritza la dutxa en comptes de la banyera. No facis servir el vàter com si fos una paperera o posa la rentadora quan només és plena. Estalvia aigua. És urgent.
És un missatge de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de Ràdio Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Segueix-nos cada dilluns, de 7 a 2 quarts de 9 del vespre, al canal de Twitch de Ràdio Sabadell.
Som-hi, que estem de tornada aquí al Tribuna Preferent de Ràdio Sabadell, número 23 de la temporada, 4 de març, avui fent aquest especial Setmana 8M aquí a Ràdio Sabadell. Avui tot tertulianes, amb la Núria García, amb la Sílvia Fernández i amb la Sílvia Martínez. Va, abans de seguir, anem a sortejar la pizza. Aquesta pizzeria napolitana Maximus, una pizza napolitana autèntica, amb la seva massa de fermentació llarga, els seus ingredients de qualitat, la seva varietat de sabors, un concepte de pizza saludable, amb multitud de variants i que és patrimoni immaterial de la humanitat per la UNESCO. Podeu començar per una bona amanida, triar la vostra pizza i rematar-ho amb unes postres italianes de debò al carrer Sant Antoni Maria Claret número 15 o al 683 11 88 19. Pizzeria napolitana Maximus, on la pizza és el patrimoni del bon menjar. I entre tots els participants del xat del Tribuna Preferent no ens cansarem de dir-ho. Sortegem aquest dinar o sopar per dues persones valorat en 40 euros a la pizzeria napolitana Maximus. Avui també, déu-n'hi-do, la quantitat de comentaris que ens han arribat durant la primera horeta del programa. Encara ens queda mitja hora. Avui li tocarà a la Sílvia, Núria, em sap greu.
No, sí que, li cedeixo els honors.
Però per evitar aquí...
Jo sóc de la casa, les convidades.
Tots a la casa, per tant... Sílvia, em diràs un número de l'1 al 42.
Som-hi. El número 3.
El número 3.
Sí.
Aquest silenci en ràdio no sé si queda bé,
Ostres, no, però hi ha la música aquesta d'atenció, hi ha la música d'atenció.
Has dit el número 3, eh?
Sí, el número 3.
Convençudíssima, a més. Se l'havia pensat, jo crec, abans.
Què li passa a Sergi Parc? Està nerviós a l'altra banda del vidre.
No, està fent gestos aquí a l'altra banda del vidre.
Què et passa? Canvi? Canvi de què? Canvi de número? Canvi de número? No, però això no es pot canviar.
No,
un cop s'ha dit,
ara està, ja ho ha dit
està,
en directe.
Està registrat.
No, sisplau.
Està registrat. Número 3, eh? Número 3.
Número 3, número 3.
El tercer mes de l'any.
Sí, que...
No és, ahir no va jugar al Sabadell el dia 3, també.
Totalment, sí.
Doncs després...
Tres gols ens van fer.
Sí.
És veritat. Tot va al voltant del 3.
Doncs
el
3 després era el de 121 programes, crec que són de Tribuna Preferent, ara no em vull equivocar, diria que són 121, perquè vam fer el 100 al número 2, per tant, sí, 121 programes de Tribuna Preferent. Li ha tocat la pizza a Raúl Chao!
Quina il·lusió!
Bravo!
No m'oblidaré d'aquest moment mai.
Comproveu,
sisplau. Havíem de venir les dones. Les dones a fer tertúlia perquè toqués la pizza.
Comproveu, sisplau. Comproveu.
Efectivament.
Comproveu.
A veure, comprovem, eh? Sí, sí.
Seva Soriano 99.
Aquest document... Espera, anem a encerclar el número 3.
Això és història de Ràdio Sabadell,
Això és història de Ràdio Sabadell. Roger Benet, podem trucar a Raúl Chao? Ja l'està trucant.
Raúl, de nada, eh?
Aquest
jo crec
document...
que espero que ens convidi un dia a un cafè o a una
o pizza
o alguna cosa.
40 euros.
Sí.
Aquest document s'emmarca i el posarem aquí cada setmana conforme Raúl Chao li ha tocat la pizza del Tribuna Preferent. 120... Què farem ara?
Ja pot venir a buscar-la.
Què farem la setmana que ve? Tanquem la... O sigui, jo tancaria la barraca allà al Tribuna.
Que Raúl Chao no participi. No participi a la pizza.
Uah, mare meva, la de comentaris. Vamos, Tongo, havia de venir una noia, ara
Tongo
renunciarà.
No.
Han hagut de venir a posar ordre. Espera, em diu que aguanti Sergi Parc, que avui està fent d'aquí
de
mà dreta de Roger Benet, de productor de Roger Benet. És que estem intentant trucar en directe a Raúl Chao.
Ai, de veritat.
A veure. Minuts d'atenció,
sí,
eh?
Sí, això no va dir, eh?
Estic ara mateix més nerviós que el dia del tancament de mercat de fitxatges, eh? Li ha tocat la pizza a Raúl Chao, no m'ho crec.
És que...
Vital! Ei, aquí el tenim, eh? Aquí el tenim.
Que gran.
Tomi!
Hombre, Raúl Chao, felicitats!
Moltes gràcies. Ha sigut un miracle, eh? És a dir, el miracle... T'he de dir, Pau, que avui no he dit era el dia a la ràdio.
És veritat. El Raúl és tertulià del Connectats de Ràdio Sabadell. I sempre ve el dilluns a la tarda i em diu avui és el dia. Avui no m'ho ha dit, eh? Avui ha estat com... No m'ho ha dit.
És que avui estic desanimat. Estava desanimat.
I ara t'ha animat de cop,
agrat, eh?
Home, sí.
Ara estàs més content, eh, Raúl?
Mat. 3 anys després, eh?
121 programes, han hagut de passar perquè toqui la pizza. Per estadística, fatal, eh?
I no serà el Raúl que porta la pizza a l'estudi.
No, correcte, el Raúl Pizzero que va venir. L'Adri diu que vinguis la setmana que ve a menjar-te-la en directe, i el Vicenç, que volem imatges de l'entrega. Tuits en directe. El dia que t'arribi la pizza a casa, grava-ho en vídeo i ens ho passes i ho passem aquí al Tribuna.
Jo el que em digui en Roger ja faig. Si el Roger vol gravar-ho, ho gravem.
Mare meva, tu! 4 de març del 2024, eh? Recordem aquesta data. Raúl Chao li ha tocat la pizza.
És història.
Amb qui la compartiràs, Raúl? O te la fotràs tota tu? Els 40 euros de pizza te'ls fotràs
Home,
tu,
Raúl.
Eh? No, convidar la Sílvia, ja que ha dit el...
Clar, Raúl, això t'anava a dir. Crec que estaves en clar, no? Amb qui l'has de compartir?
Sílvia, Núria... Són part de la història.
Mira, i com diu el Murci, eh? I això que la setmana passada va participar per causalitat. El tio va treure, perquè la setmana passada va venir el Xau de Tertulià, va treure aquí el mòbil, el tio, i va dir, ha fotut un comentari aquí al principi, quan no hem començat, i així ja participo. Em dono per participat. Hosti, tu.
Sí, sí. Increïble.
Acabes de fer història, de Ràdio Sabadell. Ara, després traurem el clip i el penjarem a la xarxa, Raül.
Però, sobretot, agrair-li a la gent del xat, que setmana rere setmana, han estat allà dient, avui és el dia, doncs per fi ha arribat el dia. Així que, sobretot gràcies a ells, a la gent del xat, al Noizer, que sempre ha dit, Raül, si me toca, jo te la doy. A tot el Karen, a no sé, a tothom. I sobretot a la gent de la ràdio, no? És a dir, al Sergi, que sempre deia, a veure si Raül un dia et toca. I tothom, així que l'Adri, el Pau, el Roger, el Sergi Parc, és a dir, a tothom.
Diu, mira, m'arriba un missatge que des del Departament de Comunicació del Sabadell, que posis...
M'ha arribat a mi també.
Que posis el temple, no?, com a lloc d'entrega de la pizza. La plaça Olímpia, allà, que comparteixis.
Jo el que diguin, és a dir, a mi... Sí. Avui estic molt content.
S'acaba d'honor contra la culto, diu Roger Manet pel pinganillo. Hosti, tu, colors arlequinats a l'habitació i tot,
sí, sí.
Molt bé,
sí.
La paret blava.
Paret blava.
Falta fer els quadres.
Sí, però no, més feina,
no sé
però bueno.
No sé què m'estaves dient, Roger, ara mateix per via interna. Re, millor no dir aquest comentari, bé. Raül, tu, doncs, escolta, després parlo amb tu... ja, sí, com diu l'Adri, això ha estat com el rosco de passapalabra. Després parlo amb tu, demano dades i tot plegat i ja ens expliques com ha estat el procés de rebre aquesta pizza, d'acord?
Vale, perfecte, que continuo gaudint del programa amb les dues Sílvies i la Núria, així que a veure si diumenge ho celebrem tots amb una victòria.
Vinga, va, una abraçada, felicitats.
Una abraçada a tots.
Adéu.
Raül, xau, per fi.
Bé. Un mite amb club de fans i tot, pel que veig, eh?
Quina emoció.
És increïble, l'eufòria que hi ha al xat ara mateix del canal de Twitch. Ai, Déu meu, en fi... 8 i 9 minuts. La Sílvia Martínez potser ara mateix no està
entenent res,
la pobra d'aquesta... Sí, sí o què, Sílvia?
És que Raúl, pobre, el tío... Està
picando piedra el tío y no le tocaba la pizza, al final le ha tocado el pobre. Al final lo tiene que celebrar. Va, 8 i... Tenim encara 20 minuts de programa. Tenim una careta, Roger Benet, no? Especial, espera, em diu, espera un moment, que l'acabo de liar, no sé què ha fet. Sí, sí, diu que sí, sí, ok. És que és... En fi... És esport de risc, això de presentar el Tribuna Preferent, de vegades. Tenim un separador. Hem preparat un separador per separar el contingut, valgui la redundància, del que hem fet fins ara, el que parlarem no només avui, insistim, sinó durant tota la setmana aquí a Ràdio Sabadell amb motiu del 8M. Bé, doncs, 8 i 10 minuts, insistim, ens queden encara 20 minutets de programa, aquí al Tribuna encara amb aquesta eufòria, eh? El cos, algú acaba d'entrar i diu, acabo d'arribar, de què heu parlat? Ai, doncs, rescateu el programa després, que aquest ho petarà de visites. Bé, en qualsevol cas, com diem, avui estrenem aquest contingut especial a Ràdio Sabadell parlant del paper de la dona en el centre d'esport Sabadell. Si parléssim, evidentment, del que és les diferències entre el futbol masculí i el futbol femení, que es viuen també en el propi centre d'esport Sabadell, podríem fer un autèntic monogràfic i crec que tots estem al dia d'aquestes desigualtats, si bé és cert que de mica en mica sembla que la balança es va equilibrant, molt a poc, però sembla que es va equilibrant molt a poc i encara està molt, molt, molt lluny. Però avui ens hem volgut enfocar en el que és el paper del Centre d'Esport Sabadell i com probablement, potser és una percepció, no sé si dic que la tinc com a home i és errònia, però que potser el Centre d'Esport Sabadell, en aquest sentit, i us demano una valoració inicial, és un rara avis en aquest sentit, és un club on, sense arribar a aquest nivell de paritat, però la dona té un nivell o té un protagonisme que potser a d'altres clubs... Hi ha més monopoli en aquest cas dels homes. No sé què en penseu vosaltres.
Home, jo crec que al final, per començar, hi ha una vicepresidenta, l'Anna Navés, que al final és una dona en un lloc de responsabilitat, és la número 2 i una cara visible perquè moltes de les coses que fa el centre d'esports hi ha ella al darrere, no? I per tant crec que en aquest cas és positiu que una dona ocupi un lloc de responsabilitat en un club de futbol que no és una cosa molt habitual, no? És un lloc bastant reduït pels homes, eh? No només hi ha el terreny de joc, sinó també a la directiva, no? dels clubs, i crec que és una de les coses que s'hauria de començar a capgirar, intentar buscar aquests equips, que al final jo crec que s'ha de valorar, doncs, la capacitat de, o les capacitats de cadascú, no? Però també intentar buscar aquesta paritat, perquè al final això jo crec que enriqueix, no? També a la manera de fer i a la manera d'organitzar un club, una empresa o una entitat.
Hi ha dones en el dia a dia del Sabadell, que treballen al Sabadell, però, Sílvia, sou unes quantes dones també les que esteu en l'entorn del Centre d'Esport Sabadell, sense anar més lluny, en un dia de partit. Tu al final vas
en el
gremi, si ens quedem en el gremi, al final tu estàs al partit, al camp en els dies de partit.
Penso en la meva tocaia també.
Sí, ara també li pregunto a la Sílvia, penso també a la Sandra Díaz, que també està fent fotos.
Al final és això, també tot l'equip de protocol, som moltíssimes en el dia a dia, per descomptat, les aficionades del centre d'esports, i al final és el que deia la Núria, el fet de tenir una vicepresidenta com a cara visible diu molt del mateix club, i també al final com a mitjans de comunicació personalment entomo el mea culpa de que hauríem de donar fins i tot encara més visibilitat a les jugadores del centre d'esports, sobretot en la faceta esportiva, i poder cobrir més, doncs, els partits d'aquestes jugadores, tot i que a priori compares les categories on estan uns i altres i la diferència de nivell és notòria, no? Però penso que és important que nosaltres també formem part d'aquest canvi, d'aquesta aposta per la paritat.
Sílvia, tú has estado en más clubes, como comentabas antes. ¿Has notado diferencias entre el Sabadell y otros clubes en cuanto a esto, ¿no? En cuanto al papel de la mujer dentro del club y también en el entorno que lo rodea.
Sí, es verdad. Y generalmente los clubes que he estado, si no recuerdo mal, ahora igual meto un gazapo del horror. A nivel administrativo, había solo una mujer en los dos que he estado, bueno, y en otro ninguna. Y es verdad que son las que tienen, no sé, yo soy de las que pienso que evidentemente tenemos cosas que podemos hacer, porque somos diferentes, aunque tiene que haber igualdad, que hacemos mejor que otras, y una de esas es organizar y llevar 200 cosas en las espaldas. No sé si es por tema de genes, de que, bueno, pues al final por humanidad nos toca ser madres, y siempre han sido un pilar fundamental. Y el Sabadell es de los clubes que he conocido que tiene, pues bueno, que tiene mayor número de mujeres. Hay bastantes clubes que están intentando, bueno, pues trabajar en esa integración, y bueno, yo a nivel personal lo he vivido, pues dos vertientes radicales, de ponerme en ocasiones dificultades por ser mujer, y en otras facilidades. Y yo siempre me gusta ver los clubes que trabajan por la igualdad, pero desde la base de la igualdad, ¿no? Sin poner piedras a alguien, pero sin darle facilidades. Entonces, bueno, pues es una alegría ver que hay muchos clubes como el Sabadell que trabajan por ello. Y bueno, pues pasito a pasito, piedra a piedra, partido a partido, lo que haga falta, pero bueno, que poco a poco tengamos la importancia que nos merezcamos cada una y que se merezca cada uno.
Jo volia ara fer de periodista, no? Perquè elles dues treballen directament sobre el terreny de joc, jo no, jo vaig com aficionada, no? I els volia preguntar si en algun moment s'han trobat amb alguna situació incòmoda desenvolupant la seva feina, no?
Estas dificultades, no? Que comentaba Silvia, no sé qué os habéis encontrado en este sentido.
Sí, a ver, ¿sabes qué pasa? Que es lo que os decía, que yo me he encontrado ambas y me mosquean igual las dos, porque yo quiero la igualdad, pero igualdad es, a mí no me discrimines.
La discriminación positiva no, ¿no?
Eso es. Ni tampoco me cojas en un puesto de trabajo porque tengo que intentar reintegrar y meter mujeres. Yo soy de las que pienso que, bueno, y además esto es nivel personal por vivencias, ¿no? Pero también he estado en el mundo de la danza, y en el mundo de la danza, al menos en el entorno que he tenido yo, siempre ha habido muchas más mujeres que hombres. Y hay un montón de hombres que bailan muy bien. Y nunca ha habido debate de si hay más o menos, quiero decir, entra el que vale y el que no, sí. Entonces yo defiendo que ocurra lo mismo. Entonces no, en lo que dice Nuria, que la discriminación positiva yo no la defiendo, pero la negativa evidentemente mucho menos, porque hay muchísimas mujeres, igual que hombres, pero ahora estamos con este tema, que bueno, que quizá pues te ponen una piedrita más en el camino de la que deberían, ¿no? Pero bueno, que tires simplemente por el hecho de tener un género y no otro.
Sí, al final a ningú li agrada aquesta sensació de que estàs a un lloc per omplir una quota, però a nivell personal, també porto poc temps cobrint el centre d'esports al in situ, mai he tingut cap problema, la veritat, sempre m'he sentit molt còmode i penso que també això s'ha de celebrar.
Yo, Silvia, para acabar también de un poco lo que decía Nuria, porque en estos casos también igual no estamos del todo acostumbrados y cabe resaltar también que se puede separar seguramente la vida personal, ¿no?, de la profesional. No sé si tú te has encontrado también con obstáculos, con impedimentos, con dificultades por ser pareja de quien eres.
Sí. Bastante. Bueno, pues intento siempre que se separe. Evidentemente, mi pareja juega en el Sabadell y eso es algo que yo no quiero que se borre de ahí, ¿no? Pero quiero que se me valore por la profesional que puedo ser. Que a veces tengo que trabajar y demostrar un poco más, pues bueno, como también seguramente le pase a más gente. Pero es verdad que quizá... Son, no sé cómo explicarlo, momentos puntuales y pequeños, por así decirlo. Yo tuve también una temporada en la que, bueno, trabajamos juntos, justo en un club en el que estuve. Necesitaban a alguien en comunicación y se aceptó con normalidad. Y hay muchos jugadores que a día de hoy tengo relación que me dicen que no se notaba para nada. O sea, es que yo voy a trabajar, una cosa es claro. Silvia, que era la jefa de prensa, y otra, evidentemente, yo a mi pareja le veo en casa... y hago planes, pero sí que hubo dentro del club gente que no soportaba, y eso que no les dábamos motivos, pero bueno, directamente no, antes de ver ya tenían una idea cruzada de, bueno, claro. primero ya ser mujer era para alguno un poco les hacía como daño verlo, y si encima eras la pareja de uno de los jugadores, pues imagínate.
Esa mentalidad que hay que intentar ir cambiando poco a poco con el tiempo. ¿Voleu conèixer una mica més a fons a les dones que treballen al Centre d'Esports Sabadell?
I tant, sí.
Quines preguntes, no? També
que no.
Us hem preparat un reportatge sobre la figura de la dona en un dia de partit al Centre d'Esports Sabadell. Casualitats d'agendes i vaja, de l'estí, doncs el dia que vam fer aquest reportatge no hi havia segurament el que deia la Núria, la màxima autoritat femenina del Centre d'Esports Sabadell, com és la vicepresidenta Ana Navés, per tant no la veureu en aquesta peça, però vaja, que darrere seu també hi ha altres dones que ocupen posicions importants en un dia de partit al Centre d'Esports Sabadell.
Hola, sóc la Sara Mora.
Sóc la Carolina Ramos.
Hola, sóc Virginia García Vico.
Formo part del Departament de Protocol del Centre d'Esports Sabadell.
Treballo aquí al Centre d'Esports Sabadell com a cap de màrqueting social i també entrenadora de la secció del femení al futbol base.
M'encarrego de l'atenció al soci i els dies de partit m'encarrego del protocol.
La nostra feina, tant meva com de les meves companyes, és de donar assistència a tots els convidats i que al final aquí passin una bona estona i se sentin com a casa.
Ens encarreguem de rebre els convidats, d'acomodar-los a la llotja i els espais que tenim a tribuna, que són l'Excellence i el Corporate.
Preparar aquests esdeveniments, acompanyar si tenim partidets a la mitja part o si tenim alguna interacció amb els socis. I abans del partit, doncs, si fem alguna coseta també, com ara, per exemple, estem en campanya de mitja temporada, doncs també està accionant tot el que has de preparar. No?
I no només que totes les que estem al protocol som noies, però també doncs, el dia a dia estem a l'oficina, diguem que som tant nois com noies.
Sí que n'hi ha moltes noies i, a més, amb algunes molt, molt joves, també molt il·lusionades a formar part d'aquest club i poder col·laborar doncs, amb allò que algunes són fixes i tenen ja el seu rol, i de vegades quan necessitem més ajuda doncs, també anen noies i també a vegades nois, evidentment.
És més, jo crec que el Sabadell ens dona l'oportunitat de la mateixa manera que els homes de poder treballar aquí i de que nosaltres tinguem el mateix vot i que ens tractin de la mateixa forma.
Sempre entenent que a l'esport doncs, estan més representats els homes, però tot i així crec que és un club on se'ns dona l'oportunitat de treballar de forma igual.
La sensació és que cada cop se t'escolta més, perquè sobretot nosaltres doncs, tenim molta il·lusió també d'estar en aquest món, que al ser futbol doncs, podem pensar a priori que és més masculí, o així ho ha sigut sempre, però jo personalment estic molt contenta perquè se'ns escolta i a vegades se'ns convida també a veure coses de manera que també treballen els homes i els nois, i evidentment s'interessen per com ho treballem des de les noies i la veritat és que ho valoro molt positivament.
Jo crec que hi és més és que dia a dia estar lluitant perquè al final s'acabi consolidant i es tracti de la mateixa forma en el món del futbol, tant els homes com a les dones.
Doncs paraules de la Sara, de la Carolina i de la Virgi, gràcies a les tres per la seva predisposició a l'hora de fer aquest reportatge. Què us ha semblat? Núria, va.
Així, a priori, bé, al final que es doni protagonisme també a dones que el dia de partit estan al peu del canó i que fan segurament una feina invisible i que també està bé doncs, que dies com, o setmanes com la del 8M també surtin a la llum doncs, tota la seva tasca. I em feia especial il·lusió les imatges de les nenes sobre el camp, perquè jo que sóc una assídua olímpia, ara amb el futbol base, també és cert que és molt positiu veure com cada cop hi ha més nenes que estan entrenant, jugant...
Hi ha més equips també de la base.
Hi ha més equips de la base i, per tant, això també és una bona notícia perquè al final, potser a la meva època, no a la de la Sílvia, que és més jove, però a la meva, segurament no teníem referents de dones jugant a futbol. No? Els nostres referents segurament són homes.
I mira, sí, és que i mira que el Sabadell... Perdona, Sílvia, però mira que el Sabadell,
exacte,
en el seu dia va ser pioner, en el seu dia va guanyar una Copa de la Reina, estem parlant de fa 20 anys, la llàstima és que mediàticament no era el que és ara. Aquesta onada no va venir en aquell moment, està venint ara.
Clar.
Aquesta onada en què el Sabadell, el seu primer equip, el té a primera catalana, el té molt, molt avall, realment. Aquesta és la pena, realment, perquè el Sabadell en el seu dia hi va apostar de debò per aquest femení.
Sí, per això precisament emociona moltíssim veure aquestes imatges del dia de l'homenatge a les jugadores que van poder venir, que van guanyar aquella Copa de la Reina i, sobretot, veure doncs tantes nenes il·lusionades. Crec que la clau, la deies tu, Núria, que és aquesta paraula, és els referents, perquè al final penses i és que Alexia Putellas va debutar al centre d'esports i ha estat pilotador dues vegades. És el més important, que les nenes sentin que poden arribar-hi, que el futbol és un món on elles també hi tenen cabuda i al cap i a la fi doncs és això, seguir progressant i destacar la bona feina que fan les professionals del centre d'esports dia a dia, com s'ha vist.
I jo crec que s'ha aconseguit una cosa bona, que és que, a banda de les nenes que tenen les dones del futbol femení com a referents, és que hi ha molts nens que ja estan començant a tenir com a referents les dones que juguen a futbol.
També,
sí, i per tant aquí és el gir que hem fet, no? Que per mi està bé, que al final, o sigui, que els nens tinguin completament normalitzat que una dona pot jugar igual de bé al futbol que un home.
Nens i adults.
Nens i adults, sí, sí, sí.
Perquè aquí, per exemple, batalleta total, eh? Aquí a Ràdio Sabadell fem l'àlbum de cromos del futbol femení, amb l'Helena Molist, amb el Roger Benet, amb el Sergi Parc, que els tenim per aquí també, però que aquí, doncs... sembla una ximpleria, eh? Però de petits tots hem tingut l'àlbum de cromos de futbol,
sí, sí,
masculí, i bé, és important també que s'involucrin, doncs això, mateix Panini amb els cromos, però fins i tot empreses del teixit sabadellenc, perquè no deu passar a massa clubs que tota una branca femenina d'una entitat estigui patrocinada per una única empresa que es dedica exclusivament a això, a patrocinar el futbol femení. O és el Sabadell en el cas de Valero, Sílvia.
Sí, al final és demostra que hi ha empreses que aposten per aquest futbol femení, per la recerca d'aquesta igualtat, i que, si bé tot és cert que tu comentaves que potser doncs, el primer equip del centre d'esports doncs, no està a un nivell altíssim, sí que pugen nenes amb moltíssimes ganes i penso que el més important és això, que es normalitzi, que una dona dins el món del futbol pot tenir el mateix recorregut que un home, tot i que ara mateix encara dir això sigui una mica utòpic.
Queda camí per recórrer. Sí. Sílvia, Martínez, ¿tú cómo lo ves?
Pues yo, igual que has dicho antes, que últimamente parece que los debates se centran más en las diferencias que hay, lo bueno debería ser lo que han comentado mis compañeras, que nos centremos en todo lo que se está logrando. Yo me quedo también, sin duda, no sé si porque al final los niños siempre vemos como el futuro, ¿no? No sé si por referencia, que seguro que también, porque hay más visibilidad, porque está más, igual esta palabra genera un poco de debate, pero bueno, de normalidad, pero es que es verdad, es que hace unos años, estoy con Nuria, no era tan, ya no normal, es que normal es la palabra, era común. No es que no fuera tan común verlo, ¿no? Pero bueno, es verdad que no se dedicaban ni tantos medios, ni tantas atenciones. También os digo porque la selección española femenina se lo ha ganado y porque ha habido un montón de generaciones de niñas y más mayores que han peleado por luchar por su sueño, que ha sido jugar a fútbol. Y si no era de manera profesional o tenían que tener otro trabajo a la par, pues no tirar la toalla y seguir adelante a la hora de cumplir su sueño. Entonces, yo creo que en vez de gastar las energías en ver las disparidades que hay entre bueno, pues el fútbol masculino o femenino, igual que puede haber en otros deportes o en otros oficios, deberíamos centrarnos todos pues bueno, en apoyar las causas que lo necesitan, sobre todo cuando tienen estos regalos tan bonitos, que es bueno, eso, pues como se ven las imágenes del sábado, que cuando salieron las niñas al campo, que estaban todas con una alegría, que bueno, creo que es mismamente por eso la luz que desprendían sus ojos merecía de sobra que se siga apostando, bueno, pues por esta igualdad de oportunidades y que ya se debatirá después, bueno, pues los expertos sobre todo que debatan lo que tenemos diferente y lo que no, pero que todo el mundo tenga esa oportunidad.
Ese día se saldó una deuda, ¿eh? Además, hablábamos de Valero, que hizo posible que se hiciera una réplica de la Copa de la Reina que ganó el Sabadell hace ya dos décadas y que por fin pueda lucir en las vitrinas, después de episodios oscuros de la historia del Sabadell donde desaparecieron trofeos, etcétera, y por lo tanto es una buena noticia. Ens queda que minut i mig de programa. De fet, el Roger Manet em tira ja la sintonia de sortida per sota, per tant no ens queda temps i és una autèntica llàstima. Silvia, te despido a ti. Silvia Martínez, ha sido un auténtico placer tenerte aquí en el tribuna. Te espero un día aquí en el estudio, queda pendiente.
Hecho, cuadraremos.
Cuadramos agendas.
Gracias a vosotros.
Una abraçada a la Silvia i a vosaltres, a Núria García i Silvia Fernández, també. Ha estat un autèntic plaer, avui tenir-vos a la tertúlia. La Silvia és la segona vegada i segur que repetirà més vegades. Tu espero que també, Núria, la veritat. Estaves allò expectativa, però...
Sí, home, sí. Alguna vegada més segur que podem quadrar les agendes i repetir.
Gràcies a les dues, que vagi molt bé.
Igualment. La setmana que ve guanyem.
Tant de bo.
Sí, home,
bo.
Sí.
Diumenge a les 4, contra la Cultu, des de mitja hora abans el Sabadell en joc. Demà a la 1, Hotel Suís amb l'Adriana Arroyo. I no us perdeu, demà a les 7, Twitch, especial sobre dones i àrbitres. Perdó, conduït per la Júlia Ramon. Que vagi molt bé, bon dilluns. Una abraçada també del Roger Benet, des del control. Que vagi molt bé, adeu.